Els dimecres obrim el capó de la ciència a la caravana.
Vinga, va, 3 minuts i arribarem a 3 quarts de 4 de la tarda i a la caravana ens agrada fer ruta per tots els àmbits i com cada dimecres aturem màquines per obrir el capó de la ciència i en un dia com avui ens centrem, òbviament, en la ciència i les dones. I és que les dones han estat clau pel progrés de la ciència i la tecnologia. Tot i així, és veritat, el reconeixement que han rebut ha estat nul o molt escàs. Però encara hi ha més. Si mirem les carreres STEM, les de ciències, tecnologia, enginyeria, matemàtiques, estan protagonitzades per homes i la bretxa de gènere segueix molt present en aquest àmbit. Per explicar-nos-ho tot plegat, ja tenim amb nosaltres a l'estudi de Ràdio Estel a Marga Becerra, responsable de la Unitat de Cultura Científica de la Universitat de Barcelona. Marga, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Marga, avui volem analitzar què està passant en tot aquest sentit que ara explicàvem una mica. A Espanya només el 30% de les dones decideix matricular-se en aquest tipus de carreres, segons dades del 2021. Però les dades de la Unió Europea, si mirem, si posem el focus més gran, no milloren, eh? Només hi ha un 34% de dones estudiant aquest tipus de carreres científiques. Pot semblar una pregunta banal o inclús absurda, eh? Però què està passant? Per què passa això?
Bueno, hi ha diferents teories, jo no sóc experta en aquest tema, però sí que és cert que sabem que les noies, les joves, les dones en general, doncs ens sentim menys capaces, ens sembla que són uns àmbits, doncs, entre cometes, difícils i que els descartem. I, en canvi, en altres àmbits, com el de les cures, no? En tot aquest àmbit més biomed, doncs és un àmbit on ens hem expandit perquè sembla que és una cosa més propera a nosaltres.
Això t'anava a dir, que si hem de dir que les dones són majoritàries en algun tipus de ciències, són les carreres de ciències de la salut. No sé si és casualitat o...
Bueno, no, està molt relacionat, doncs, amb aquests estereotips, que per això avui, no?, i el 8M i l'11F són tan importants, no?, precisament per això, perquè realment socialment... I és una cosa que, a més, això sí que està molt demostrat, que ve condicionat de molt petits, eh? O sigui, les carreres STEM es descarten per part de les dones en les edats més tempranes, vull dir, potser als 8 anys o així.
Marga, per entendre bé el motiu, eh? No se les motiva a estudiar a les noies aquest tipus de carreres o no hem creat mai espai per elles en aquests sectors?
Bueno, jo crec que les dues coses, eh? Jo crec que les dues coses, perquè a més hi ha molts estudis, que analitzen les causes i inclús les causes venen ja a casa, no? Que quan hi ha una família més d'un fill, doncs sembla que com els esforços es posen en el nen i no en la nena. Bueno, hi ha molts condicionants i inclús si ens mirem a nosaltres mateixos, jo per exemple que sóc mare d'un nen i una nena, doncs probablement hi ha condicionants. Llavors, jo crec que són les dues coses, com a societat i en l'espai més proper.
Sí. Ara parlàvem de les causes, però Marga, si pensem en les solucions possibles, què podem fer per eliminar aquest tipus de biaix?
Bueno, jo crec que hem de fer moltes coses, no només les dones, les nenes, les joves, sinó també els homes. Per una banda, i des de la unitat que jo coordino, des de la Unitat de Cultura Científica, s'ha d'explicar a les dones i a les nenes i a les joves que la ciència també és cosa de dones i que, per tant, no ho han de descartar com una opció. I, per altra banda, doncs, en els àmbits més diaris, doncs, recordar, queixar-nos, reivindicar i també demanar polítiques concretes, perquè al marge dels missatges, no?, doncs, es poden fer accions i polítiques molt concretes en les empreses, a les administracions, i això és una mica responsabilitat de tothom.
Ho dèiem abans, eh? Sí que hi ha una falta de reconeixement històric cap a les dones científiques. Tu notes aquesta certa invisibilització de la dona científica?
Totalment, totalment. I a més, en el món acadèmic o en el món de la recerca, no, les dades són aclaparadores, perquè no, la quantitat de dones, inclús, no, en biomedicina, que dèiem que són prioritàries, que comencen el grau, és molt elevat, no? Quan fan el doctorat és molt elevat, però llavors, ostres, arriba un moment que a la part de dalt, en els que decideixen, en els que manen, els números baixen estrepitosament, no? Llavors això al final és una invisibilitat, o quan mires els congressos, les jornades, les taules rodones, i veus tots aquells senyors, no?, blancs, amb corbata i tal, això al final és invisibilitzar les dones, perquè no és veritat que no n'hi hagi.
Això t'anava a dir, eh? Hi ha manca de referents o hi ha manca de visibilització? Perquè si algú... Jo deia l'altre dia, en aquest mateix programa, deia el 8M, jo vinga, callar, escoltar i aprendre. Perquè si algú em pregunta una dona científica que sigui un referent, jo pensaré en Marie Curie, igual en alguna més, si em ve el cap, i aquí em quedaré. Però segurament hi ha moltíssimes més, no, Marga?
Sí, sí, a més, Marie Curie, no, és una, no, la gent que és més de l'àmbit del feminisme també té, no, et dirà, és una dona molt concreta, no, que ve d'una... Al final, totalment, i avui perquè parlem de dones, però és que realment el món, i la recerca no és una excepció, està dominant per un tipus de gent, de persona, no?, que és un home blanc i normalment inclús d'un estatus concret. I això ens hem de revelar. I sí que és veritat que cal donar més visibilitat. I per això és molt important que les dones investigadores es revelin i acceptin sortir allà on les cridin, no?
Si busquem dades, Marga, pel que fa al reconeixement, trobem que el Premi Nobel, per exemple, ha estat entregat a 894 homes i a 60 dones, incloent l'última edició del 2022. Sembla que aquí tenim una clara diferència, però hi ha més reconeixement a dia d'avui que ara fa 30, 40, 50 anys?
Home, es veuen espurnetes, no?, de bueno, que com a mínim hi ha la reflexió, que abans ni n'hi havia, no? I a més el paper de les dones en l'àmbit de la recerca era com d'ajudant. Llavors, mai a la vida, inclús moltes vegades han sigut les responsables dels avenços, però no han tingut aquest reconeixement. Però sí que és veritat que jo continuo pensant que... I sense anar-te'n als Premis Nobel, vull dir, a molts premis més, més propers... Mm. O a, no sé, les lliçons inaugurals a les universitats, a les... Hi ha molt poques dones, i això jo crec que no s'entén de cap manera. Vull dir que si som el 50% de la societat, no pot ser que no siguem el 50% dels premiats, no?
Te pregunto tu, Marga, com a dona científica. Tu has patit aquesta classe d'invisibilització i més enllà, és a dir, a tu t'han apartat d'algun lloc, deixa'm a mi que tu això no...
A veure, jo no sóc científica, o sigui, sí que tinc la formació inicial, però no, jo dedico a la divulgació, però sí que crec que és una realitat, totes hem patit en alguna vegada, les dones sempre és com que hem de demanar permís per parlar i per tenir una autoritat enfront a qualsevol reunió, diria que sigui laboral, no? I això és un fet, no crec que hi hagi ningú que digui que no. I respecte a les meves companyes, no, investigadores, que sí que tenim molta relació, també penso que és un fet molt clar. Ara és relativament recent, per exemple, que comença a haver rectores, però fins ara, no, nosaltres, no, candidates... Com pot ser això? Això ens hauria de fer reflexionar, perquè a la base hi són. Per què les perdem pel camí?
Clar, ara parlàvem de la base que hi són, deies que a dalt és on no hi són... No sé si atrevir-me a dir que no hi ha sostre de vidre, hi ha un sostre de plom directament.
De ciment, sí, és real. O sigui, i és multifactorial, perquè, evidentment, ja, no? Si és després del doctorat, doncs és l'edat aquesta, no?, de replantejar-te, no?, de la maternitat, no?, del punt aquest si t'has d'anar a l'estranger, si vols, no?, per fer un postdoc i tal, però jo crec que són molts factors, les dones... Som probablement, en aquest sentit, som menys competitives, no? Bueno, valorem altres coses, i en lloc de posar en valor aquestes altres característiques, és d'alguna manera que se'ns penalitza, i tenim molt aquest síndrome de l'impostor, no? De dir, ostres, que jo estic aquí, no? Però potser no sóc prou vàlida, i en canvi els homes tenen aquella seguretat de jo estic aquí perquè jo m'ho valc, no? Llavors, per això dic que és important el que fem les dones, però també és important el que fem els homes. I amb els joves i els nens és molt important també fer-los partíceps i que entenguin, no?, aquesta pregunta que avui em feia a mi el meu fill de 7 anys, de per què no hi ha un dia dels homes, no?, i si un dia de la dona. Doncs aquí és on hem de fer la feina, fer-los entendre que hi ha unes nenes a Afganistan, unes noies, no?, que no poden anar a la universitat, no?, i coses més properes del dia a dia.
Anem cap al desembre del 2015. Ho dic perquè és el mes i l'any quan l'Assemblea General de les Nacions Unides designa el dia 11 de febrer com el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, amb la intenció, diuen, de reivindicar el paper de la dona en la història de la ciència. És suficient una data com aquesta, un fet com aquest, en un dia n'hi ha prou?
No. I a més, jo crec que com tots els dies aquests, depèn qui li va molt bé, no? Perquè no és com avui, també. Llavors, queda superbé, no?, fer unes accions concretes, dediquem un dia, i a més queda superbé, no?, ens posem el llacet i ja està. Evidentment, a l'11F ens serveix per visibilitzar, totes les institucions fem moltes accions, la UB per descomptat, però vull dir que totes... jo crec que és un fet necessari i mentre això no es reverteixi cal seguir-ho fent, però cada dia ha de ser un 11F. De fet, si volem arribar a revertir aquesta situació, hi ha d'haver polítiques concretes i accions concretes que durin tot l'any.
Hi ha certa taxa d'abandonament de dona científica només per pressió social? És a dir, imagino que, que si per una jugadora de futbol, imaginem, Aitana Bonmatí, que era l'única nena que jugava al seu equip de petita a Sant Pere de Ribes, per exemple, va ser difícil aguantar, ho he explicat diverses vegades, per les noies que estudien en aquests camps tampoc deu ser gens fàcil.
No. Jo penso que no és fàcil per començar, perquè és el que dic ja des de petits. No, nosaltres ara vam fer una acció que es diu de nenes a científiques, on li demanem a les escoles que debateixin, les escoles de primària, entorn d'això, i cadascú ha fet el que ha volgut, no? Ha tractat el tema i ens ha enviat el resultat de la feina, i hi ha hagut una escola, per exemple, que eren nens de, no sé si eren segon o tercer de primària, i el tant per cent de nenes que ni els semblaven interessants les mates era brutal. Uh-huh. Com pot ser de tan petit? Llavors, això et condiciona, perquè si el teu grup de 25 companys de classe consideren que tu és la rara, que t'interessa les mates, això t'acaba condicionant. I en el dia a dia, ja dic, de les famílies també, perquè moltes vegades es pregunta per a les nenes i qui sigui, no?, que tingui un nen al voltant i una nena ho veurà, les preguntes que els hi fa. Tu t'agrada pintar? T'agrada no sé què? T'agrada jugar al tipus de joc? I en canvi el nen li regales construccions i li pregunta si vol fer. Clar. I aquí ja estem, ja comencem a condicionar i jo sent conscient, moltes vegades m'hi he trobat, ja no dels colors, que potser ja està una mica superat, sinó amb aquestes altres coses. Llavors, sí, jo crec que les dones, les nenes, les joves que decideixen tirar endavant i estudiar enginyeria de no sé què o matemàtiques, doncs en realitat van contracorrent.
Parlàvem abans del sostre de vidre. No sé si es produeix també el que coneixem com l'efecte tisora, que moltes dones, com deia més, queden a la base i poques en els càrrecs de responsabilitat. Això ens deies que passa ara. Això també s'està revertint?
No sé què dir-te. O sigui, m'agradaria dir que sí. Perquè, bueno, sí que hi ha coses que han canviat, però la realitat...
Avui és un dia d'aquells que jo crec que moltes dones em contestareu aquesta pregunta, o a preguntes similars, vaja, amb el m'agradaria dir que sí.
Sí, però és que no és veritat. Jo crec que no és veritat. És que no és veritat. És veritat que en reflexionem més, però jo després et diria que és que ho veiem sistemàticament, ho veiem de manera molt clara. Llavors, mentre els números, jo vinc de la universitat, no? Uh-huh. Els números són molt clars i a dia d'avui el número de catedràtics continua sent molt superior i incomprensiblement més superior que el número de catedràtiques. Si això canviarà, doncs esperem que sí, però ara no. I ja dic, i en els centres de recerca, no? L'informe del CERC és que diu el mateix. Llavors, per això dic que les efemèrides estan bé, però si després darrere no hi ha una aposta real, no discursos, sinó polítiques, no serveixen de res.
Què els diries, Marga, a aquelles nenes que volen ser científiques, que ens estan escoltant ara mateix, per exemple, i que diuen, jo és que a mi m'agrada aquest camí?
Bueno, jo els diria que no ho descartin, com a mínim, no? Que la ciència i la recerca és molt divertida, que és molt engrescadora, que cada dia aprens coses noves i que aquesta és una opció real per qualsevol persona. Sigui dona, sigui nena, sigui un noi, és igual, no? O sigui que les professions i els estudis no tenen gènere.
Marga, per últim, deixa'm preguntar-te què és la Unitat de Cultura Científica de la Universitat de Barcelona. De fet, ho he dit malament, eh? Unitat de Cultura Científica i Innovació de la Universitat de Barcelona.
Bueno, és que, clar, no tenim aquest nom tan raro que no ens el vam inventar nosaltres, no? La gent ens coneix més com la UB Divulga, que és la marca aquesta de xarxes. Mm-hmm. Bueno, doncs som una unitat que ens dediquem a apropar el món de la recerca i de la ciència a la ciutadania. Llavors, amb tot el que implica, no? El nostre objectiu és contribuir a millorar la cultura científica dels ciutadans per fer una societat més lliure, no? I més, bueno, i evidentment també fomentar les vocacions cap a la recerca en tots els àmbits dels més joves.
Tu què et dediques a això, eh? Normalment tenim la percepció que la ciència és molt més difícil del que és.
A veure, la ciència és difícil. O sigui, això jo crec que també, no? És com el que diem, que les vocacions s'han de fomentar, però no enganyarem a ningú. Vull dir que és un camí dur i és real, no? Però és molt apassionant. Llavors, pues bueno, o sigui, és un món difícil, també, comparat amb què, també s'hauria de veure amb què, Però al final no és una cosa només de geni. Sovint també això tendim a mostrar al científic que guanya el Nobel, però que en l'àmbit de la recerca hi ha tot un ecosistema amb gent, començant per mi, supernormal, que té uns estudis, no?, que tenia unes notes normals a l'escola i que les carreres de ciències es poden fer. Potser no seràs el que guanyarà el Premi Nobel, però aquella persona que guanya el Premi Nobel va envoltat de tota una sèrie de gent, de tècnics, de personal d'administració i servei, d'altres companys que potser no són els líders del grup, que són igualment necessaris i, per tant, jo els animaria en qualsevol dels àmbits de la recerca i de la ciència a apropar-se.
Ara a les 4 vindran a aquest estudi la consellera d'Igualtat i Feminismes, que em sembla que ja està per aquí, la consellera Tània Verges. Verge, deixa'm fer una pulleta amarga. Des de les institucions hi ha prou recursos en quant a recerca?
No, això no. Si vols, deixa'm aquí un pòstit per recordar-li. No, per descomptat que no. Jo crec que en l'àmbit... No sé si hi ha algun àmbit que vagi sobrat de diners, suposo que cap, però, evidentment, jo ho dic sempre, mirem cada dia, no, tot el que ens passa, no, amb tot el tema de la pandèmia, els desastres naturals... I no, surt als mitjans, hi ha uns dies que sembla com que es paralitza el món i és superimportant, però després, en realitat, és una mica com igual que el que dèiem abans. Després, els pressupostos no reflecteixen aquest suposat recolzament, per tant, no, calen més diners, tant pel personal superpreparat i infrapagat, que aquest també és un dels motius perquè la carrera científica es veu estroncada, com pels projectes en general. Tenim uns científics superformats que en molts casos acaben anant a altres països on els paguen, igual que els metges, no? Els hi paguen 4 vegades més.
Marga Becerra, responsable de la Unitat de Cultura Científica i Innovació de la Universitat de Barcelona. Moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana. Que vagi molt bé.
A Lourdes Marcano, a Lucía García, Luz a Concha Monge, Luz a Clara Grima.